explicaré una història. Quan era petit, tenia un somni compartit amb molts boixos i boixes de la resta de l'estat, que era, en un país de ràdio com aquest, posar veu a les locucions de futbol. El que passa és que els meus problemes d'addicció eren evidents, notables, i gairebé ni m'atrevia a verbalitzar-ho. Si ara parlo malament, no us dic fa 25 anys. Després la vida em va portar per altres bandes i no sé com vaig acabar treballant en una ràdio aquí, a la de Formentera. I fins i tot m'ha tocat fer un parell de partits del Formentera aquests darrers anys. Per exemple, l'any passat, Òscar, en un estadi de veritat, guapíssim, experiència que vaig gaudir com un camell. Per això, avui m'és molt plaent saludar a la persona responsable del que sentireu tot seguit i que ja està connectat en taula esperant que li dem pas.
Dos minuts i això s'haurà acabat. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves. A veure, Dani Alves, la centrada d'Alves. Terry amb el cap, el control de To. Treu la pilota malament, Essien, la regala Messi. Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol! Gol!
Puto crack, gol de lo puto crack, no es lo puto Gutsluz, es lo puto crack, es lo puto crack, gol del Barça.
Doncs sí, en els propers minuts xerrarem de futbol, del Barça, però sobretot del nostre ofici, la ràdio. O sigui que si ets merengue, no canvis de dial, home. Amb un dels professionals ho farem més reconeguts en aquest àmbit, en Joan Maria Pou. Ell és el narrador dels partits del Barça, juga a RAC1, l'emissora més escoltada a Catalunya des de l'any 2000, des que es va fundar aquesta emissora, RAC1, i autor del llibre Avui patirem. El saludem ja sense més dilació. Molt bon dia, Joan Maria.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Com estàs?
Molt bé, molt a gust.
Escolta, tot enfadis, t'hem anat a escollir una narració en la qual tens un gall. No hem fet expressament, però aquesta molts mos va quedar gravada en sang en el nostre hipotàlem.
No m'enfado, al contrari. De fet, algunes vegades quan alguns estudiants volen patar la xerrada amb mi o em volen fer algun tipus d'entrevista, em pregunten si m'hagués de quedar amb un gol a la meva carrera, amb un sol. Jo sempre dic que és molt difícil, però que si m'hagués de quedar amb un seria amb aquest, pel que va significar des d'un punt de vista històric pel Barça, va tenir conseqüències com tot un triplet, però també perquè des d'un punt de vista radiofònic doncs va agradar a la gent de RAC1, li va quedar com molt gravada aquesta narració. I el gall, diguéssim, que és un gall sabut. És a dir, jo quan estic narrant aquest gol sé que si continuo forçant la veu com es mereixia el gol, doncs que acabaré tenint-lo. Però és una manera també de comunicar un moment precisament de descontrol, de passió i d'emocions absolutes, no? I per tant, també és una manera de traduir-ho a l'antena. Quan després recupero una mica un to una mica més baix i començo a dialogar amb el Roger Saperes i a preguntar-li si allò és Roma i tot plegat, diguéssim que aleshores ja desapareix el gall que en el seu moment doncs està a lloc.
Escolta, dissabte vas fer el primer partit de la temporada amb un Camp Nou amb 80.000 persones contra el Rayo, partit sense poder cantar cap gol, o bé, un gol anul·lat. El teu 23è inici de temporada, si no m'erro, sempre és especial el primer partit després de vacances? És com tornar a escola o ja no t'immutes tant?
Sí, per mi és especial i ho continua sent, malgrat que vaig començar a fer partits l'any 2000. Els dies abans de l'inici de la temporada doncs ja començo a notar una mica de coquet, començo a donar-li voltes a com serà tot plegat, com serà l'inici, i uns dies abans, fins i tot unes setmanes abans, ja hem començat a xerrar amb els companys de les novetats que hi haurà, dels matisos que hi volem posar a la nova temporada, i aquell dia quan em llevo doncs em llevo amb una sensació molt similar en la que recordo quan havies de donar a l'escola, no? Tens el material preparat, tens il·lusió, tens esperança que aquell curs serà divertit i serà interessant, i em va passar tres coses el mateix l'altre dia. A més, aquesta temporada, amb aquesta sensació que s'està recuperant una mica l'il·lusió i l'optimisme i les ganes de parlar del Barça, i per tant al matí doncs ja notava aquest coquet tan agradable, no?
Tu vas mamar Camp Nou i Barça des de petit. Jugaves a futbol?
Sí, he jugat a futbol de petit. El Barça, a casa meva, doncs ha estat sempre present. Vinc d'una família, doncs, culer al 100%. El meu pare, ara no recordo ben bé quin és el número exacte, però em sembla que és el soci 700 i pico del Barça. Fa 77 anys que és soci, perquè el van fer soci el dia que va néixer, perquè el meu avi era un pertorbat del Barça de dalt a baix. De fet, quan ja sabia que es moriria del càncer de pulmó que tenia, el meu avi va comentar amb la família que, sisplau, que l'enterressin al cementiri de les Corts, perquè així sentiria els gols del Barça sense problemes, no? I així es va fer. I està enterrat allà perquè pugui estar al dia del que passa ben a prop al Camp Nou. Però és veritat que jo l'esport de competició que he fet més anys ha estat el bàsquet, no tant el futbol. He competit en futbol, he competit amb altres, en tenis, ara competeixo en pàdel, però en el seu moment vaig jugar molts anys i vaig ser entrenador de bàsquet.
Home, per alçada podia ser un bon alè. Però bé, descartat ser un alè professional, quan vas començar a pensar que t'hi podries dedicar periodísticament a això del periodisme esportiu, del futbol? T'agradava imaginar locucions o no?
La veritat és que no hi havia un pla, no hi havia un projecte traçat i imaginat i pensat. Jo tenia molt clar des de bastant d'hora, quan vaig començar la carrera de periodisme, que em volia dedicar a la ràdio, però no concretament a les narracions esportives. A mi m'agrada molt l'esport, però també m'agrada molt la política, m'agrada molt les relacions internacionals, m'agrada molt llegir. Jo no sabia en quin àmbit de la ràdio em podria guanyar la vida, ni sabia si em podria guanyar la vida fent ràdio. Sí que sabia que volia que la ràdio formés part de la meva vida i que fos l'eix de la meva professió. Després és veritat que quan m'ofereixen les narracions i començo a fer-les i a poc a poc em consolido com el narrador del Barça, jugo a RAC1, aleshores parlant amb gent del meu entorn, doncs comencen a venir records que vistos en perspectiva són interessants, no? Com per exemple, jo durant molts anys vaig ser monitor en una casa de colònies al Pla de l'Estany, en un poblet que es diu Sant Esteve de Guialbes, i els meus companys monitors i alguns nens recorden que quan els nanos jugaven al camp de futbol, doncs jo agafava el micro que hi havia a la cuina per cridar a esmorzar, dinar i sopar, i em dedicava a narrar el partit, i als nens els agradava molt, no? I tres quarts de mateix a l'escola on jo era entrenador, al Liceu Francès, els nanos jugaven i de tant en tant jo em dedicava a narrar el partit, i recordo que algunes vegades els nens m'ho demanaven perquè hi posaven més intensitat quan jo narrava el partit. Però ho feia d'una manera absolutament espontània i per jugar i divertida. No hi havia al darrere cap projecte professional.
Llavors comences a fer el futbol del Barça a RAC1 i què recordes d'aquells primers partits?
Home, doncs recordo molts nervis, recordo molts errors, recordo que fa uns anys vaig preguntar si aquells dos primers partits de la temporada 99-2000 encara existien, i que quan em van dir que no, vaig dir que bé, perquè se'm cauria la cara de vergonya segurament si escoltés aquelles narracions, no? Jo tenia 25 anys i encara estava molt verd, i ho vaig passar molt malament, perquè al final era un repte enorme, era una il·lusió també gegantina, volia que allò sortís bé, perquè venia molt de gust explicar molts partits al Barça en una ràdio de primera divisió. I hi havia molt aprenentatge, no? Molt de corregir errades de tot tipus, no? De ritme, errades de barbarismes que deia en català, i amb el Xavi Bosch i amb gent de confiança, doncs anar polint un estil per intentar doncs, tenir personalitat.
De fet, la veu és l'únic que continua des d'aquell inici el 2000, el Barça juga a RAC1. És clarament una qüestió d'identitat i de marca, la veu del futbol d'una emissora de ràdio. O sigui, d'una altra manera, tens aquella sensació que deixaria sense un referent als cents de mils de persones que t'escoltes si deixessis les locucions?
A veure, jo crec que és veritat que les narracions dels partits del Barça, si t'hi fixes, en moltes ràdios sí que són veus que es consoliden durant molts, molts anys. No? Uh-huh. Jo, Maria Pujal, més de 40 a Catalunya Ràdio, però jo què sé, el Fernan García, Ràdio Nacional d'Espanya, fa anys i anys i anys que és la veu del Barça a Ràdio Nacional, i el Lluís Flaquer ara també ja porta un munt d'anys fent les narracions en castellà a la SER, i així ha estat en moltes ràdios, no? Però jo crec que també hem de ser molt conscients que si jo ho deixo demà passat, doncs sí, hi haurà molta gent que estarà trista i que m'enviarà un missatge dient per què i com t'enyoraré, però que després arribarà un altre i en unes setmanes o en uns mesos aquest altre ho farà a la seva manera i també ho farà molt bé i ja està. Vull dir, tampoc cal posar-hi més pa que formatge. Vull dir que no. Jo estic segur que hi haurà gent que et trobarà a faltar, però una cosa que ha demostrat RAC1 des de l'any 2000 és que en altres parts de la programació es van fent substitucions de veus, de noms, de personalitats, i durant uns dies, unes setmanes, hi pot haver-hi un cert enyor, però després, si el que ve al darrere ho fa mínimament bé, doncs també es fa un espai a la graella i es queda amb el carinyo i amb la lleialtat dels oients i ja està.
Has pensat mai de, en fi, dir, faig una passa al cantó, m'ho prenc una miqueta amb calma, m'agafo un parell de sabàtics perquè, no sé, per exemple, amb les males èpoques dels darrers temps, amb aquest desgavell dels últims dos anys, això també és interessant, no és raro.
No, jo la veritat és que des del 2000 no, en cap moment he tingut la sensació de cansament, de desmotivació, no, com aquest pensament de dir, escolta, ja has fet tot el que havies de fer als terrenys de joc i a les cabines, deixem-ho estar. No, quan tingui aquesta sensació, quan percebi que ja no tinc les mateixes ganes que encara tinc, doncs jo crec que en parlaré amb la gent responsable de la casa i veurem què hem de fer. Però de moment no és així. Jo recordo quan duia 3, 4, 5 anys fent els partits del Barça, que jo pensava, com és que el Quim, que el Joaquim Maria Pujal no es cansa? Com és que fa tants anys que ho fa i no es cansa? I jo ara ho entenc perfectament, perquè és una feina tan especial, tan específica, tan concreta, tan variada. Realment, quan narres partits de futbol, t'adones que el tòpic de cada partit és diferent. És cert, perquè és una feina que té una certa rutina, però és molt poc rutinària. I per això jo crec que hi ha tants narradors que fa tants anys que ho fan, perquè no te'n canses, perquè és un directe pur, sense xarxa, sense guió, i perquè comparteixes un tipus d'emocions amb la gent que en altres programes no pots compartir. No? És tot tan especial que jo crec que costa cremar-se, diguem-ho així.
Uh-huh. Com va ser la locució durant la pandèmia?
Sí,
aquests estadis buits, gairebé com apocalíptic, tot plegat.
Sí, va ser molt estrany. Va ser molt estrany per això que dius, no? Silenci, buidor, jo viatjava sol, els meus companys ho havien de fer des de l'estudi. És que fins i tot, no només el que passava al camp, el recorregut fins al camp, els viatges, era tot molt, molt, molt estrany, no? Perquè estaves pràcticament sol als aeroports o a les estacions de tren. No? Vull dir, et trobaves quan et preguntaven, escolti, vostè on va? No? Doncs no, a treballar. No? I era una cosa com molt, molt peculiar. No? Recordo alguns viatges realment on hi havia aquesta sensació, com bé dius, molt apocalíptica. I t'adones que realment el futbol sense gent a la graderia perd una mica de sentit. Era complicat, sobretot en partits que tenien una certa emoció, una certa importància, no tenir la banda sonora d'un camp ple condicionava molt, sense cap mena de dubte. Condicionava els jugadors i condicionava els narradors.
Escolta, el teu dia a dia, ara que parlaves dels viatges, és un dia a dia plegat de desplaçaments. On va el Barça, tu vas. Ets pràcticament com un pilot d'avió, un auxiliar de vol. Com ho compagines, això, amb una vida doncs, en família o a la llar? Com es fa, això?
I estic tan acostumat, ja, forma part de la meva vida d'una manera tan natural des de fa tants anys que no recordo haver-m'hi d'acostumar. Sí, és una vida que fas molts quilòmetres durant la temporada, que tens la majoria dels caps de setmana hipotecats, però jo ho duc molt bé, és la meva vida i estic molt content, perquè alhora que hi ha gent que pot pensar, hòstia, però ja els caps de setmana, quan has competit des de petit, jugant, després entrenant, els caps de setmana ja estan hipotecats. Quan cada 15 dies anar al Camp Nou amb ton pare era gairebé innegociable, doncs aquell cap de setmana també estava hipotecat. Per mi no és un problema, perquè després potser resulta que em puc escapar un dijous a passar el dia a vés a saber on, no? I el dijous hi ha molta menys gent que un dissabte o un diumenge, i per tant tot plegat és molt més agradable, per exemple, no? Jo sento que la meva feina m'ha convertit en un privilegiat i que no tinc cap queixa, i tot i que alguns dies acabis de matinada o que hi hagi dies que et faci molta mandra agafar aquell avió i empassar-te aquell retard o fer 5 hores en tren, ho compensa absolutament. Vull dir que hi estic molt acostumat, tot i que hagi fet més quilòmetres que el tramvia blau, no?
No, si nosaltres els formenters, clar, també hem de agafar constantment, doncs, a barca per anar cap a Eivissa, avions, hem de fer molt d'aeroport, a l'agost és, en fi, horrible, però, i fer la maleta, jo suposo que deus fer una maleta, un troler, en 5 minuts, no? O sigui...
Sí, perquè pensa que la majoria dels meus viatges són de una nit fora de casa, màxim dues, en funció de les combinacions, i per tant la meva bossa es fa ràpidament. L'únic que queden en compte és en els mesos de l'any on fa fred i sobretot quan vas a estadis on et pots glaçar, doncs això, no, de no deixar-me cap de les prendes que em permeten anar ben abrigat, perquè no suporto passar fred, perquè em condiciona molt a l'hora de treballar. Però sí, ho faig en un no-res. Veus, tu ara has comentat una cosa que a mi, per exemple, em condicionaria molt més, estic segur. Que em passa amb companys que, per exemple, treballen a Barcelona i viuen a 50, 60, 100, 150 quilòmetres de Barcelona i han de pujar i baixar regularment. Això que tu deies us passa a vosaltres, no? Jo crec que a mi se'm faria molt més cansat, o en tot cas necessitaria un període d'adaptació molt més gran si en el meu dia a dia hagués de fer això que heu de fer vosaltres, no? Que és d'entrada agafar un ferri per anar-vos fins a Eivissa. I des d'aquí... doncs agafar un avió per anar a vés a saber on, no? Que diguéssim que sistemàticament en el dia a dia, per fer qualsevol cosa fora d'allà on visc, haver d'agafar un ferri i possiblement després un avió si no em quedo a Eivissa. Que és el que passa aquí, per exemple, quan algú viu a Sant Feliu de Guíxols i treballa a Barcelona, o a Santa Coloma de Farners i treballa a Barcelona, o a Santpedor i treballa a Barcelona, que són tres casos, per exemple, de tres persones que m'han vingut al cas ara reals d'esports o d'informatius de RAC1, no? I ells et diuen, no, jo ja estic acostumat i faig aquests quilòmetres i em compensa llevar-me a casa meva i tenir unes hores doncs, de calma al poble on visc, no? Doncs a mi segurament això em costaria molt més. M'hi adaptaria, sense cap mena de dubte. M'ho he plantejat alguna vegada, segur, però que em costaria. En canvi, això d'haver de desplaçar-me pels partits de futbol, doncs, no ho sé, ho tinc com molt integrat.
Estem xerrant amb en Joan Maria Pou, la veu del Barça, la veu dels partits del Barça, RAC1. El Barça juga a RAC1. Escolta, quin estadi pateixes quan veus que hi has d'anar? Què dius? Fuà, quina mandra.
Per exemple, el camp del Betis és un camp que el tinc bastant creuat perquè és un dels pocs llocs on m'han amenaçat d'una manera bastant real.
Sí, això és el que t'anava a preguntar. O sigui, has patit mai una agressió? Has patit per integritat física?
No, una agressió no, però al camp del Betis un dia hi va haver-hi un... Al camp del Betis el problema és que narres i no hi ha separació física entre el lloc d'on narres, que és un pupitre, i les primeres fileres d'espectadors, no? I aleshores, clar, això és una mica perillós, no? Perquè quan el partit s'escalfa, a tu t'identifiquen, evidentment, perquè estàs narrant en català, i aleshores pot passar que algun energumen doncs, se li creuen els cables i t'associï a tu amb alguna cosa que estigui passant al camp. No? I això va passar fa molts anys amb un Betis-Barça que van expulsar Oliveira, i mentre nosaltres estàvem dient que era una expulsió rigorosa, hi va haver-hi un senyor tres fileres més avall de la nostra posició que va considerar que l'havíem expulsat nosaltres, Oliveira, i no l'àrbitre. I es va girar i amb el puny alçat ens va començar a insultar i a dir de tot, i va saltar un parell de fileres fins que, afortunadament, un altre seguidor del Betis el va aturar a temps, no? Però va ser una de les primeres vegades que jo vaig haver de parar de fer la meva feina per dir-li això, que jo estava treballant i que, sisplau, em deixés tranquil, que jo no havia expulsat ningú, no?
Ja.
Però, en general, es treballa bé als camps. N'hi ha que les instal·lacions estan... hi ha velletes, o que les línies estan complicades, o que et posen en un lloc on la visibilitat no és del tot bona. Però, sí, el camp del Betis sempre és un camp que vaig en compte perquè vaig tenir aquesta mala experiència, i això, perquè tot plegat és una mica tens, perquè tens a la gent massa a prop per poder fer la teva feina amb normalitat.
Per antibarcelonisme, de vegades parles també del camp del València, que és un camp calent, ho t'ho he sentit a dir algun cop.
Sí, el camp del València és molt desagradable, perquè l'antibarcelonisme és gegantí, l'anticatalanisme també... i és un estadi, no només quan hi va el Barça, que no para de protestar, de queixar-se, és molt...
Són també bastant antimadridistes, molt... o sigui...
Sí, són molt antimadridistes també, quan hi va el Real Madrid també es crea un ambient molt, molt hostil. Vull dir que és un estadi desagradable per fer-hi partits, però jo crec que, com tu bé dius, no només en el cas del Barça, sinó també en el cas d'altres equips. Mm-hmm.
Quin estadi t'ha impressionat més estèticament o per arquitectura? Dius, ostres, quin tros d'estadi.
Jo recordo que em va impactar molt, segurament perquè també era molt novell i encara no havia conegut molts estadis. La primera vegada que vaig entrar a San Siro a fer un Milan-Barça, recordo que aquell estadi, que tot i que no és gens nou, és un estadi amb unes graderies molt verticals, molt properes al rectangle de joc, que genera una sensació de bombonera, d'olla a pressió espectacular, i quan vam entrar ja hi havia els seguidors més radicals fent onejar banderes i ha donat molt color a la graderia, cantant, va ser bastant, bastant espectacular. Després, evidentment, l'ambient d'estadis com Anfield. També recordo la primera vegada que vaig anar a fer un partit contra el Celtic de Glasgow. Uh-huh. Són estadis que tenen molta litúrgia, canten, animen d'una manera molt especial. I això també ajuda molt a l'hora de fer els partits.
Uh-huh. O sigui, per ambient també, doncs, aquestos, en fi, la grada de cop a Liverpool o tot el Anfield en general, el camp del Glasgow...
A mi em criden més l'atenció als estadis per l'ambient que s'hi crea, que no per l'estadi en si buit des d'un punt de vista arquitectònic. Perquè, per exemple, l'Allianz Arena és un estadi nou, preciós, que, per exemple, des de fora, doncs, quan està il·luminat de vermell, és bastant espectacular. Però a mi m'agrada més fixar-me en què és el que passa dins quan comença a entrar-hi la gent, no? Perquè hi ha estadis que no tenen res d'especial des d'un punt de vista arquitectònic, que un cop s'omplen, doncs es comparteixen en estadis especialíssims, no?
Pel que fa a l'ambient, pot ser que en els últims 20... Bueno, tu fa 23 anys que ho fas, pot ser que els últims anys hagis vist, doncs, ambients cada cop doncs, més intensos, malgrat doncs, que el futbol s'està convertint doncs, en un negoci només apte per algunes butxaques, però recordo ara el partit de la temporada passada a l'Europa League, al camp del Galatasaray, Déu-n'hi-do, per exemple, però la Turquia és un menjant a part, però veig que Espanya s'està creant doncs, molt d'ambient a les grades. No sé si això tu també ho sentiu.
Sí, la veritat és que sí, hi ha molt ambient. És veritat que hi ha com aquest discurs que els aficionats cada vegada importen menys, que tot s'està dedicat al consumidor i al telespectador, i és veritat, pel que fa horaris, pel que fa preus, moltes vegades fa la sensació que es maltracta l'aficionat d'estadi, diguem-ho així, però malgrat tot jo continuo veient ambients molt, molt especials. També et diré que, esclar, jo narro els partits del Barça, i en la majoria d'estadis aquell dia és un dia especial.
Clar.
Perquè hi va el Barça. Aleshores, clar, jo vaig al camp del Betis, al camp del Sevilla, però també al camp del Galatasaray, o fins i tot al camp del Manchester City, i per tots aquests equips que hi vagi el Barça és especial, fins i tot per un Bayern de Munic. o per un Real Madrid, o per un, no, fins i tot pels millors equips d'Europa, quan hi va el Barça continua sent un dia especial, o bé per la rivalitat, o bé perquè el Barça continua sent una institució de referència. I quan vas a camps de rivals, diguéssim, més petits, amb menys glamour, amb menys galons, doncs aquell és un dia de festa perquè hi va, doncs, un dels millors equips del continent i, per tant, els ambients són intensos.
Suposo que hi ha una bona relació amb els col·legues locutors i amb els equips de ràdios desplaçats, encara que siguin, doncs, emissores antitètiques, antagòniques a la vostra. A quina veu actual admires o t'agrada?
Mira, d'entrada t'explicaré una anècdota que crec que explica perfectament això que estàs preguntant. Un cop havíem passat unes setmanes de la pandèmia, que només ens deixaven entrar una persona per mitjà, etc., amb el Bernat Soler, que és el narrador dels partits del Barça a Catalunya Ràdio, i amb el Lluís Flaquer, que és el narrador dels partits del Barça a la cadena SER, un dia esmorzant en un aeroport, vam dir, escolteu, què us sembla si tenint en compte que encara ens queden uns quants mesos de viatge sols, fem un grup de WhatsApp i intentem pactar els viatges per fer-los junts, i d'aquesta manera doncs ens fem companyia, xerrem, compartim els àpats, decidim un hotel que ens vagi bé els tres, triem avions, trens i compartim cotxes de lloguer. I tots tres vam dir sí, sí, que ja estàvem d'acord, i així ho vam fer, i ens vam passar tota la resta dels viatges pandèmics viatjant junts. I fent això, triant l'hotel junts, triant els avions i els trens que ens quadressin a tots per les nostres feines i les nostres obligacions, i cada vegada que hi havia algun viatge on hi havia un cotxe de lloguer pel mig, doncs anàvem tornant quina empresa el llogava, i el compartíem. Imagina't si tenim complicitat i bona relació. I això va fer que aquells partits doncs fossin menys solitaris, tenint en compte que no teníem els nostres equips amb nosaltres. I serien ells dos, segurament, les veus que posaria aquí a sobre la taula si em preguntes veus de referència. Perquè tenen personalitat, perquè tenen talent, perquè són capaços de deixar empremta, no? De deixar marca en narracions importants, tant el Lluís com el Bernat són dos referents indiscutibles.
Molt bé. Escolta, tu algun cop... Bueno, deixa'm preguntar-te una altra cosa abans. Quanta cosa us heu de callar els periodistes que esteu a prop del Barça? Perquè des de fora tenim la sensació que en sabeu moltes més de les que decidiu explicar.
No, això jo passa en tots els àmbits del periodisme, no? Que hi ha vegades que una font t'explica una cosa, però que te l'explica en un context off the record. És a dir, allò no es pot dir i en cap cas, evidentment, tampoc podries dir qui t'ho ha dit.
Però centrat en els jugadors, hi ha com una protecció del jugador del Barça, de vegades, o es percep?
No, jo crec que no és així, eh? Jo crec que quan la informació es pot dir, es diu. Quan les fonts donen la possibilitat de dir-la, aquella informació es diu. Quan aquella informació està prou contrastada com perquè s'hagi convertit en una notícia, es diu. El que passa és que hi ha, però no només en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit de la política, de l'economia, de la cultura, segur que hi ha moltes converses que es tenen perquè són off the record. I aleshores molta gent pot preguntar, home, però si t'expliquen una cosa i no la pots atribuir a ningú i no pots ni dir-la, de què serveix? Yeah. Doncs serveix una cosa fonamental, que és per tenir context, per intentar entendre decisions posteriors, per poder explicar millor als teus oients per què allò s'està fent d'aquella manera o no d'una altra. No? I això moltes vegades s'oblida, no? que més enllà de l'exclusiva de la notícia amb el titular a tres columnes, moltes vegades el xerrar amb un o amb l'altre el que dona és context per interpretar després la realitat d'una manera més acurada.
Tu has pres partit en algun moment en les teves editorials, aquestes són situacions molt específiques, situacions doncs, de creuera, de camins. Les teves editorials són conegudes, no? Algunes més intenses, d'altres més reflexives. És una marca més de la teva locució, no?
Sí, probablement sí. A mi m'agrada mullar-me i quan hi ha moments que són rellevants, doncs crec que una de les meves funcions, una de les meves obligacions és mullar-me, no? I tenint la informació que tinc i interpretant de la millor manera que sé doncs, la realitat, doncs, transmetre una opinió i una interpretació i contextualitzar perquè els oients doncs, ho tinguin clar. No? I a partir d'aquí, doncs, evidentment, com sempre que et mulles, doncs, generes adhesions i generes rebuig i generes insults i generes dialogis, però crec que forma part de la meva feina en moments determinats, doncs, fer un pas endavant i mullar-me.
Molt bé, escolta, parlem un moment d'una de les teves altres passions. Tu mateix ho deies, la lectura, t'agrada molt la política internacional, les relacions internacionals, i de fet, una de les coses que ens impressiona els que també fem periodisme és la teva, doncs, en fi, riquesa lèxica a l'hora, doncs, de locutar. Què llegeixes, Joan Maria? Assaig, narrativa, literatura?
Doncs llegeixo una mica de tot. Soc un lector bastant caòtic, molt poc endreçat. No m'endreço, diguéssim, els dies o les hores de lectura per temes. Vull dir, els llibres van apareixent, tenen el seu moment. Mira, per exemple, ara m'estic llegint una novel·la que es diu Hamnet, de la Maggie O'Farrell, que és un llibre que el vaig...
El conec. Sobre la història del fill de Shakespeare, no? En principi.
Sí, del fill i la dona de Shakespeare. I és un llibre que el vaig comprar fa 2 anys. Me'l van recomanar les meves llibreteres de confiança aquí al barri on visc li ha arribat el seu moment ara, no? Per exemple. I per què? Mira, això em passa així, no? Hi ha llibres que els agafo i a la pàgina 20 me n'adono que aquest llibre m'agradarà, però que no és el moment, que jo no estic... En aquell moment no estic per llegir-me aquell llibre i que ja li arribarà el moment, no? Doncs això em passa molt sovint. I llegeixo novel·la, llegeixo assaig, m'agrada molt llegir de tant en tant assajos sobre relacions internacionals, assajos històrics, novel·la de tota mena, me'n deixo recomanar això, no?, per les meves llibreteres...
Quina llibreria vas?
Meu entorn. La meva llibreria de confiança aquí al barri és una llibreria que es diu Casa Usher, que és una llibreria molt petitona així de barri, i xerro amb l'Anna i la Maria, i em recomanen això i allò, i acostumo a fer cas, i la veritat és que acostumen a tenir-me ja bastant el gust bastant calat, i és agradable fer-ho així.
Molt bé,
i de tant en tant també passo per altres llibreries, però aquesta és la meva llibreria de capçalera.
Hamnet de l'altre editorial, un llibre, doncs, això, que sí, que funcionava molt bé amb el boca orella, de Maggie O'Farrell. Escolta, i a nivell internacional, diríem conflicte o diríem de quin país t'agradaria, en fi, retransmetre o cobrir periodísticament perquè t'interessa, no sé, per algun motiu més que d'altres?
A veure, hi ha un conflicte que jo diria que és un conflicte irresoluble i que omple minuts i minuts i pàgines i imatges i imatges a les nostres vides, que és el conflicte entre Israel i Palestina, que m'ha interessat des de molt jove, perquè a mesura que vas llegint i aprenent i escoltant gent que en sap i en sap molt, t'adones que realment hi ha components del conflicte que el fan, des del meu punt de vista, ja actualment irresoluble. I sempre m'han interessat molt tots aquests conflictes polítics que deriven en una violència moltes vegades difícil d'explicar-te des de fora, no? En el seu moment, per exemple, el genocidi de Ruanda em va tenir com absolutament interessat per la incapacitat d'entendre com es pot arribar a aquest nivell de barbàrie, no? Evidentment, la Shoah, sense cap mena de dubte, també, no? I tants altres, no? Però aquestes explosions de violència descarnada i que tenen al darrere una base política, ideològica o de qualsevol... Sempre m'han atret molt perquè intento, com no parar de llegir per intentar entendre com s'arriba a aquest punt, sabent que no arribaré mai a entendre-ho del tot, perquè crec que hi ha un punt d'incomprensible quan ho llegeixes no sé quants anys després i quan ho llegeixes des de fora, no? però tot i així m'agrada intentar-ho. Doncs amb Israel i Palestina em passa tres quarts del mateix, no? D'intentar entendre com pot ser que a mesura que vagin passant els anys sembli que no només no hi ha possibilitats de resoldre-ho, sinó que la possibilitat d'arribar a una entesa s'allunya i s'allunya i s'allunya. No?
Uh-huh. Una altra cosa que t'agrada és Formentera. No sé, quantes voltes hi has vingut per aquí?
A Formentera hi he vingut menys del que voldria perquè no m'agrada tampoc tocar-vos la pera més del compte. Ja sé que sou una d'aquestes poblacions, diguem-ho així, absolutament condicionades pel turisme de masses. I jo crec que d'haver vingut, no sé si potser tres vegades o quatre, ara no ho recordo bé, de molt nano vaig venir amb els avis i això, vaig venir l'estiu de la pandèmia, que la veritat és que sí, estava força bé.
Llegies el llibre de... El llegies el llibre d'en Pepo Rubio, el nostre company, aquesta Una mirada enrere.
Quin llibre! Em va encantar, tu. El vaig caçar en una llibreria, ara no me'n recordo d'on era, però estava allò passejant i de cop i volta vaig entrar en una llibreria i el vaig veure allà a l'aparador.
A la llibreria Torferrer, Sant Francesc.
Exactament, aquesta sí. És, sí senyor. Uh-huh. A la llibreria, perquè em vaig endur un punt de la llibreria que encara corre per aquí per casa. Doncs aquesta sí, aquesta va ser la llibreria on vaig comprar el llibre del Josep Rubió i em va encantar. I de fet el vaig recomanar al meu Instagram,
sí.
Perquè és d'aquests llibres que amb petites històries molt ben explicades entens perfectament què era Formentera, per exemple, abans i després de l'aparició del turisme de masses i entendre doncs, això, no? Els diferents tipus de personalitats dels habitants de l'illa i em va encantar. Però ho dic de debò, que és curiós, perquè és una illa que a mi em sembla que és una meravella, però jo penso, si hi vaig, per exemple, ara tinc la idea, si puc i tot quadra, de tornar-hi el cap de setmana que hi ha una aturada de seleccions ara al setembre, val? El cap de setmana de la Mercè, del 24 de setembre, no hi ha lliga, i he pensat, hosti, allà potser a veure si puc fer 3 dies o 4 i m'escapo a Formentera. Però
doncs serà un bon moment aquell al setembre, perquè la cosa estarà més tranquil·la, estem tots més relaxats, aigua calenteta, bueno, ja ho està molt de calenteta, o sigui, potser desitjaries que fos una miqueta més fresca, però encara la infraestructura turística en marxa, per tant ho tindràs tot i amb poca gent. Molt breu, meu Joan Maria, perquè estem fora de temps, un consell pels que comencen.
La ràdio és un ofici, fer ràdio és un ofici, per tant, feu ràdio. A la ràdio local, a la ràdio de la comunitat de veïns, a la ràdio pirata del barri, fabriqueu-vos una ràdio a casa, però feu micro, micro i micro, mentre apreneu la teoria i us culturitzeu, només faltaria. Però igual que per fer de ferrer s'ha de fer de ferrer i començar a picar ferro, doncs per fer ràdio, a posar-se davant del micro i a passar els nervis el més ràpidament possible.
Aquesta temporada és tan crucial que si no surt bé pot ser que amb un ennam a la merda els del Barça, els del club?
Fonamental, fonamental. Hauria de sortir bé perquè si no la situació serà calamitosa. Jo crec que sí, que és una temporada importantíssima pel futur del Barça.
I ja per últim, com a seguidor o com a locutor, quin cop el camp del Barça ha tremolat? Quin cop has dit hi ha hagut tal èxtasi, tal bogeria, que dius d'aquí no en sortim vius?
El dia del 5-0 contra el Madrid a Mourinho.
Sí, eh?
Si l'estructura aquell dia va aguantar, vol dir que, tot i que el Camp Nou està molt vellet, encara pot aguantar moltes nits de glòria.
Un plaer xerrar amb tu, Joan Maria Pou, que tant de bo doncs, puguis venir ara d'aquí un meset a Formentera i que puguis descansar i que t'ho passis la mar de bé, i et seguirem escoltant els que som del Barça i els que som de RAC1 doncs, a les narracions, i esperem que puguis cantar molts gols enguany. Una abraçada, bon dia.
Una abraçada, he estat molt a gust, gràcies per tot.